Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Fa uns dies vam presentar amb Jordi Naviosca el 20è Festival en Veu Alta Penedès. Avui, amb el festival ja en marxa, la Jordina es troba als estudis de Canal 20 amb la Fanny Vivar per fer un repàs de les propostes de l'Eva Olèrdola.
I avui parlem del Festival Eva i per això ens acompanya la seva directora, la Jordina Biosca. Bon dia, Jordina.
Hola, bon dia.
Abans de res, moltes felicitats per aquests 20 anys.
Moltes gràcies.
Quan vau iniciar aquest projecte del Festival Eva, quin era el vostre objectiu?
Mira, objectiu pròpiament, només n'hi havia un, diria jo, que era que jo com a narradora, perquè fa 25 anys que m'hi dedico, per tant ja portava una trajectòria amb això, la gent em deia, Niki, què és això que fas tu? I explicant-ho simplement no n'hi havia suficient. Per tant, va ser aquella idea de si no la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, i es va proposar de fer un festival. Vam anar primer a l'Ajuntament de Vilafranca i després, ja en paral·lel, vam començar a treballar amb la qüestió de municipis. També que al principi eren poquets, sembla que vam ser els primers anys 5, 6, 7 municipis que anaven entrant i sortint alguns, amb un promig de 10... potser 14 actuacions. I a partir d'aquí, doncs, mira, vam anar engegant.
Sí. Anar creixent, oi? I creus que heu aconseguit aquest objectiu d'apropar una mica l'oralitat?
Sí. Jo diria que sí. Hi ha hagut un boca-orella important, interessant. Segueix havent encara molta gent que no saben què és el festival. En Veu Alta també no ens hem d'enganyar amb això. Vull dir, estem parlant de dues comarques senceres, l'Alt i el Baix Penedès, amb totes les seves singularitats i els seus raconets territorials. Però això no deixa de banda de que sí, que s'ha treballat molt, són 20 anys, i que hi ha tot un públic que ha crescut amb nosaltres. Públic que eren gent jove, parelles, solters, que s'han anat tenint canalla, que han portat la canalla després, que ja han deixat la canalla fins i tot alguns i ara tornen a venir sols. Vull dir que això ho podem veure amb el públic. L'altre dia, el dia 24, que vam fer la roda de premsa en públic, vull dir, hi havia molta gent que ens ha seguit tota la trajectòria durant tots aquests anys i ho veus, no?, que hi ha aquesta progressió. Per tant, jo diria que sí, perquè s'ha sostingut en molts sentits i s'han incorporat molta gent en molts d'altres. Per tant, això ja és un èxit.
I esperàveu arribar aquests 20 anys amb una Eva que, com bé comentes tu, no?, la benvinguda del programa, ha anat creat en tot un teixit que ha anat trenant aquest territori. Això us ho esperàveu?
Mira, no tant. No és que... Jo sempre poso l'exemple de les cases, l'exposició que hem fet de l'Eva, es diu la casa de l'Eva, però sempre poso l'exemple que quan una persona es compra un pis o una casa i vol que l'endemà ja estigui tot moblat per entrar a viure amb la casa moblada, amb la torradora, el test i la flor, el lloc per... Jo no crec que funcioni tant així la vida. Et pots pagar un dissenyador, però aquella casa potser no serà mai teva, no?, pròpiament, o tu no te l'hauràs confegit de mica en mica anar veient com pots realment utilitzar els teus recursos i què t'agrada i què no t'agrada d'aquella casa. I això ha sigut el festival. O sigui, hem anat creixent d'una manera sostinguda, anar mirant, anar observant, anar parlant, anar valorant si sí, si no, perquè no sempre ha sigut sí a tot. Hi ha moments que dius, no, jo, és que no ens va a la contra créixer més o créixer en aquesta direcció. Però sí que s'han anat generant certes llavors que han tingut recorregut, com poden ser l'Eva 354, com pot ser el tema de l'Eva Ludens, que també hem començat a les escoles, com és el tema de les espores dels municipis veïns de l'Alt i el Baix Penedès, que van entrar fa 3 anys, tampoc no fa tants anys. Vull dir que les coses es van presentant...
Mica en mica,
sí,
no?
Els interessos no són els mateixos els 10, que els 20, que els 50, oi? Doncs nosaltres tampoc, com a festival.
I hi ha aquest teixit, no?, aquesta part de teixit, sí, que és molt important en aquest any, no?
Sí, és molt important perquè realment ens aglutina. Tot allò que ja teníem, tot allò que ja funcionava, que ja hi era, de cop i volta hem dit, aturem-nos, anem a lligar, entrelligar-nos, no?, entreteixir-nos una mica, i realment ha estat molt així. Jo penso que és bonic, ho hem fet de manera simbòlica i física amb les teixidores que vam convocar el dia 14 d'abril a Vilafranca, i ens va venir gent de tot arreu, de comarques, i vam fer aquests teixits que ara estan exposats a l'exposició de la Casa de l'Eva, aquests teixits que aniran corrent també per tot el territori, i que també conhortem a la gent a venir a teixir dins els espectacles mateixos, perquè les peces que ens fagin després s'uniran amb un altre tapís col·lectiu. I aquesta cosa tan simbòlica del teixir, doncs, penso que sí que representa molt bé el tema del detall que tenim com a festival, de conèixer i reconèixer les persones que venen a escoltar els espectacles, que ens ajuden voluntàriament i desinteressadament perquè tot això funcioni i totes les aportacions petites territorials d'ajuntaments, d'entitats i de persones personals, no? O sigui, a títol personal molta gent, perquè aquest teixit realment creixi i se sostingui, perquè no és només crear per crear, sinó que hi ha una cosa vehiculada durant tot l'any.
I aquest any hi ha 90 propostes d'espectacles entre el Penedès i Pradell.
Mm-hmm.
Una proposta molt variada.
Sí, molt. Sí.
I com s'arriba fins aquí?
Doncs mira, abans ho dèiem, oi? Amb una mica amb sang, suor i llàgrimes. La programació es comença a confeccionar a partir de novembre, tot i que mai deixa d'estar-se pensant constantment en la programació, perquè hi ha espectacles que apareixen de cop i volta a l'agost, no? I dius, hòstia, ara me'l guardo, perquè sí que estic de vacances, però igualment, però m'interessa. Es confecciona anant a veure moltes propostes, escoltant a molta gent, es confecciona pensant en sostenir aquest pal de paller nostre, que és l'oralitat, el petit format i la proximitat, perquè si no de propostes n'hi ha moltes i variades. També propostes que siguin assequibles i que siguin viables a nivell tècnic, perquè cada dia més hi ha més gent que porta més aparells per fer les coses i no és el nostre tarannà ni el nostre objectiu, no? Per tant, de vegades hi ha coses molt bones que no ens encaixen per format, hi ha coses que sí que tenen el format que ens interessa, però llavors també patinen una mica potser per una altra banda. Per tant, és un tema d'anar... Són molts anys de trajectòria, eh? Perquè ja tens una visió global també important com a programador.
Clar, no és el mateix ara que quan vau començar,
no,
segurament.
No, exacte. Jo al principi, quan vam començar a confeccionar la programació del festival, me'n recordo els primers anys que tirava més de gent que sabia que feien narració que no pas que els hagués vist i pogués tenir un criteri absolut. Absolut és dir molt, eh? Però que pogués tenir un criteri de funciona o no funciona, és bo o no és bo. Era com a més, anem a portar narradors. Bueno, sí, ara ja els tenim, però no tot. No tot s'hi val, com en tots els àmbits, eh? Òbviament, no n'hi ha prou amb saber cantar, de saber comunicar, has d'afinar, no? Doncs amb la narració és el mateix, sí.
I Olèrdola, en aquest cas, ens centrem una mica en Olèrdola, ha estat un municipi que des dels seus inicis, no? Sempre ha estat, d'una manera o altra, present a l'Eva.
Sí, 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 a Olèrdola teniu aquesta complexitat territorial, també, dels diferents nuclis, però sempre ja ho ha estat. No et sé dir quants anys fa, però jo diria que des del principi potser algun any hi va haver algun interval o veu trigar un o dos anys a entrar, però sempre hi ha estat i molt bon suport des de l'Ajuntament, des de la ràdio també, al marge d'Ajuntament, per exemple, que és perquè fem treballs en paral·lel també, no? No només amb els ens, hi ha municipis que hi treballem sense l'Ajuntament. Vull dir que això també és factible i és possible. A Olèrdola hem fet moltes formacions, per exemple, ens heu cedit sempre molt, molt amablement els espais, i aquest any també fem formacions.
Exacte.
En vam fer una precisament aquest dissabte, dia 1, i en tornem a fer una el dia 8, formació de lectures en veu alta, i aquest cop aquí a les instal·lacions de la ràdio, per fer-ho doncs en micro, no? Que és això de parlar davant d'un micro i com es gestiona. Ho fem amb la fatxenda amb la Laia i el Jordi, que són territori Eva, diguéssim, són quilòmetre zero, i ens interessa molt potenciar també la gent amb molta qualitat que hi puguin haver per aquí per donar-los un espai, no?
Sí, aquest any les propostes aquí a Olèrdola, no? Les podem dividir una mica en tres blocs, no? Aquest primer bloc és el que comentàvem de l'Eva 354.
Sí, exacte.
Que és aquesta part més de formació, no?
Exacte.
Amb aquest primer taller que es va fer el dissabte i el dissabte vinent, dia 8, n'hi ha un altre.
Exacte, sí, hi ha una inscripció prèvia i bueno...
Per tothom qui vulgui apuntar-se...
Sí. I és per després, l'Eva 354 fa 10 anys també aquest any, tenim l'exposició dels 20 anys Penedès, 15 anys Pradell i 10 anys Eva 354, i l'Eva 354 el que fa és treballar tot l'any, vull dir que no és només venir a fer un curs de formació de lectures en veu alta perquè aquí es queda, sinó perquè després es pugui aplicar in situ a tots aquests espais del Penedès que anem a treballar després, no?
I una de les novetats d'aquest any és que l'Eva Ludens entra de ple a l'Eva.
Exacte.
Per què aquest canvi?
Mira, l'Eva Ludens és molt nou, acaba de sortir del forn, com qui diu, té 3 anys comptant la prova pilot que vam fer inicialment, fa 2 anys ja que estem a les escoles. És un projecte perquè la canalla, les bases, comencin a entrar d'una manera continuada i sense escarafalls, saps? No és ara avui anem a veure un espectacle, no. Hi ha una part de la teva educació a l'escola, d'aquest espai que tens a l'escola, on farem glosa, farem romansos, cançó improvisada, farem narrativa, no? I estem molt contents per l'aposta que ha fet l'Ajuntament en aquest sentit, perquè és un projecte que és un carmelet, que està funcionant molt bé i a molts llocs, que se'ns està demanant molta informació variada a diferents espais, i el que volem fer és que tota aquesta aportació que fem amb els nanos anual a l'escola dins l'aula també es pugui compartir amb els familiars, amb els pares i amb el públic general també a l'escola, però ja amb una sessió oberta de narrativa.
I això serà avui, aquesta tarda.
Aquesta tarda tenim una actuació al Circell i una actuació a Sant Pere Molanta, i el dilluns dia 3, sí, o sigui, aquesta tarda, tenim el Domingo Chinchilla, que ens ve a Sant Pere Molanta, el Rossend Montaner. El Domingo és valencià, és un personatge, no és un narrador a l'uso, el que se'n diria, per tant, és el tipus d'història que explica. O sigui, també mirem una mica les característiques de cada centre, tampoc és gratuït tot. I a Sant Pere porta una trajectòria, tenen gent molt ferma, doncs endavant, no? No cal que els hi portem una cosa que sigui massa senzilla, i no ho és.
Doncs aquesta tarda convidem a tothom a anar-hi a comprovar-ho, eh?
Exacte, sí. I després tindrem el Circell, tindrem el Carles Alcoi, que és un altre personatge. Realment hem portat homenots, per dir-ho així. Que jo animo molt a tothom, que ningú s'esperveri, que ningú es preocupi, estan plens de continguts i de coses interessants. I en el món de la narrativa jo diria que fan falta referents masculins, també, perquè són moltes les dones que narrem i menys els homes que narren, i encara menys dins l'àmbit familiar. Per tant, jo animo tothom a poder venir. Fan tradició oral, bàsicament, tots dos, i són com a molt intensos, molt potents.
El primer serà avui aquesta tarda a l'escola Rossend Montaner i el proper, el dimarts a 11, a l'escola El Circell,
exacte,
aquí a Moja.
Exacte.
Són dues propostes per un públic familiar.
Familiar, sí. Obert a tothom, però que es fa al centre escolar i que, per tant, a part de les famílies hi pot anar qui vulgui.
Vull dir, si no vol només venir les famílies del centre,
no, sinó tothom. No, si vol venir gent de Sant Martí de Vilanova, escolta, benvinguts tots.
I encara hi ha una altra cita a Olèrdola, aquest cas per un públic més adult, amb Guillermota, que arribarà a Sant Pere Molanta el diumenge dia 9 a 8:15.
Sí, això és un altre carmelet que teníem al festival aquest any amb el Jordi Vidal. Jordi Vidal és un cantant excepcional i ens va fer les cançons a la Guillermina Mota, sent ell, convertint-se ell en l'alter ego de la Guillermina. Canta com els àngels, el Jordi. Ho fem a Can Pere Pau. Donem les gràcies a l'Imma i al Julio, que ens cedeixen l'espai, i que és una casa preciosa, que per tant entenem que és un marc també molt idoni. És per anar a gaudir. Contemplem des del festival que hi ha cançons que ja formen part de l'imaginari popular i col·lectiu. Per això, tot i ser un festival de narració tradicional, que no ens confonguem, que no farem sempre el noi de la mare, saps? No és només això la cultura popular, sinó la cultura popular és la que és del poble, la que es canta indefectiblement, igual que el Super 3, entre cometes, les cançons d'anys i anys per molts anys. Això té un origen que és relativament modern, però ja passa a ser popular, que vol dir que és del poble, no? La música pop és la del poble, no és aquella d'aquells que eren tan moderns, no? És la del poble. I, per tant, també contemplem que en aquest sentit la Guillermina Mota i el Jordi Vidal, que és qui la recrea conjuntament amb el Jordi Cornudella, que l'acompanya al piano, doncs fan aquest espectacle de música popular catalana de la mà de la Guillermina Mota.
Convidem a tothom.
A tothom, sí, a més tothom, és un espectacle molt bonic, molt bonic. Vull dir, podrem cantar les conegudes i podrem escoltar les desconegudes de la Guillermina, que també n'hi ha.
Que també són interessants.
Sí, vegades, sí, perquè les lletres són molt boniques, ella en feia de molt interessants. Era una dona, és una dona compromesa, ja no està tan ja no se la veu tant a nivell mediàtic o a nivell públic, però sí que té una part molt interessant i és molt bo la proposta que feia.
I també tenim l'exposició de l'Eva, que s'ha explicat una miqueta. Parla'ns una mica més d'aquesta exposició.
Mira, aquesta exposició són fent 20 anys, 20 anys a Penedès, això, 15 anys a Pradell, 10 anys a B354, 10 anys també d'espectacles al cementiri, que ni tan sols nosaltres no havíem caigut amb tantes coses com fem.
Tantes,
Sí, 10 anys fent espectacles al cementiri, que ben ens vam anticipar una mica tot això, que ara ja està més, entre cometes, normalitzat. L'altre dia em deia una que havia sigut regidora del municipi, diu, jo t'ho vaig proposar fa anys, te'n recordes que em vam parlar, que m'ho vas dir? I m'ho va tombar l'equip de govern perquè encara era com, no pot ser, no? Bueno, les coses van canviant. Jo sempre dic, nosaltres continuem, quan arribi el moment ja es podrà coure bé el guisat, no? Fem una casa. Per què? Doncs perquè vam pensar, conjuntament amb la Marta Rodríguez Peribáñez i el Joan Tomàs, que són els comissaris de l'exposició, com podíem explicar 20 anys. És molt difícil, perquè hi ha hagut molta trajectòria, molts canvis, molts municipis, molts ajuntaments, molts artistes, molts espais. Sobre els espais són una qüestió molt, molt singular del festival. I vam fer una casa. Vam decidir fer una casa literal en el sentit de tot el mobiliari que embolcalla la casa, i a través dels objectes explicar el que és el festival. Per tant, a partir de la cuina, per exemple, és on es cuina literalment el festival, i què fa falta per fer un festival? Doncs fa falta l'equip, fa falta la comunicació, fa falta molta paciència, fa falta barrejar ingredients, fa falta estar pendent del foc.
Que no es cremi.
Sí, que no es cremi, exacte, sí, que no es cremi, que no ens cremem, no? Tot plegat. I llavors, a partir d'aquí es va confegir l'habitació petita o la de la canalla, seria l'Evaludens, tenim el cosidor, que és un espai més de cosir, remenar, de teixir, també amb l'Eva 354, tenim el dels artistes, que és la sala d'estar on hi ha tots els quadros, hi ha els clippings, que se'n diu, que són els retalls de premsa, una pila de retalls de premsa tots aquests anys. Ara es fa tot molt digital, però quan vam començar, no. Per tant, encara hi ha molt de paper, que ens agrada molt el paper, a més, seguim tenint molta cura amb el programa de mà, que sigui un llibret que puguis portar a la bossa, que el puguis portar, que et duri, no?
Sí.
Aquest mes que dura el
durant
festival.
Durant el mes, exacte.
Exacte. I conhortem a tothom a visitar-la, aquesta casa. Nosaltres l'hem fet amb molt d'amor, amb molt de carinyo. Ha sigut molt difícil. Moltes gràcies a tothom qui ens ha cedit mobles, perquè igual que vam fer amb els teixits i les llanes que hem fet, també la gent ens ha cedit mobiliari per poder-lo exposar. Després farem una subhasta perquè cadascú es pugui portar una parceleta d'aquesta casa cap a casa seva, que hi ha coses que són molt llamines, realment, molt boniques, i la fem a Vilafranca, després ens anem a Tarragona i després ens anem cap a Pradell. Vull dir que a més l'exposició estarà com a 2 mesos itinerant perquè es pugui veure en diferents territoris.
On està aquesta casa?
Aquesta casa està al claustre de Sant Francesc, aquí a Vilafranca, fins al dia 9, o sigui, el dia de les eleccions. Serà un tall, no?
L'últim dia.
Tall a poc, sí. I després ens anem cap a Tarragona, al carrer Major, als serveis territorials, on hi estarà 3 setmanes gairebé, i després ens anem cap a Pradell, a Pradell de la Teixeta, al Priorat, que a Pradell la tenem al carrer. Serà una casa que estarà al carrer. Per a ell, qui no hagi vingut, té espais molt singulars, molt petitons, raconets, molt bonics, on s'hi poden fer habitacions. Més petitones, o una cuina més gran, més magnífica.
I estarà pel poble.
Sí, a Pradell ja tenim l'indosincràcia de que sempre es decora el poble, que ja es fa tot s'engalant en tots els carrers, i la gent ja fa temps, els de Pradell ja fa mesos que estan treballant, també teixint com a bojos. Han fet un teixit de 3x3 amb la imatge del festival que tenim al programa, una cosa preciosa, amb 56.000 puntades, m'han dit que hi havia una cosa...
Sí.
És tot... S'ha de saber una mica l'engranatge per poder copsar una mica tota la magnitud. Que jo diria que la magnitud no és tant la quantitat, sinó tot el que implica a nivell de qualitat interna. Perquè si fos quantitat externa, que no impliques ningú directament del territori, que tu apareixes i montes i generes, i la gent tampoc es coneixen entre ells o no s'impliquen amb tu, doncs a nivell de números funciona molt bé, però potser aquesta idea que nosaltres tenim de la xarxa i de la gent i del territori quedaria bastant al marge.
És un dels trets singulars, no?, del Festival Eva, no?
Sí.
Aquesta proximitat, aquesta xarxa.
Exacte. No? Sí.
Consideres que és el seu tret més distintiu?
L'oralitat ja ho té, això. Els narradors, quan anem a fer espectacles, no desapareixem entre cametes, no se'ns contracta perquè ens han vist en vídeos supervirals a xarxes o perquè a la tele ens ha fet una superentrevista o tenim una promotora darrere. És més un tema de boca orella, d'una cosa de proximitat, que no requereix qüestions tècniques que t'impossibiliten de vegades per nivell de costos la programació. Per tant, sí. Sí, anem per aquí, i és que és això, és una mica el paral·lel social amb el nostre paral·lel professional, no?
I recordem, aquí a Olèrdola, avui dilluns, a partir d'un quart de cinc...
Sí, és un horari una mica estrany, però és l'horari d'escola, sí.
Un quart de cinc, ja, un cop acabi l'escola...
Exacte, sí.
Quedeu-vos ja allà, no? Que hi haurà aquest Contes Increïbles i Verdaders amb el Domingo Chinchilla.
Exacte, sí.
També hi haurà el dia 11 a l'escola El Circell, a partir de les 6 amb el Carles Alcoi, aquests contes geològics.
Sí, contes de pedres. Sí.
I el diumenge dia 9, a 7:45, a Sant Pere Volanta, com comentaves, la Guillermota. Alguna altra proposta que no ens podem perdre d'aquí del territori durant aquests dies?
Mira, és impossible dir-te'n una de sola. Jo us diria que agafeu el programa i remeneu. I remeneu perquè hi ha un tema molt important amb la cultura, que és que els qui programem hem de ser prescriptors culturals. Que el públic no teniu per què conèixer ni reconèixer ni saber tothom qui és ni la trajectòria. I si només aneu a veure allò que ja coneixeu, vol dir que poques novetats poden entrar i poc us podreu sorprendre d'altres propostes artístiques. Per tant, agafeu, mireu una mica el tarannà del que us pugui interessar més, si és més musical, si és més narratiu, si és més gamberro, si és una cosa, no sé, tenim el Marc Vilajoana, que que fa cants gregorians comentats, no? Vull dir que és una proposta que jo tinc moltes ganes d'anar-la a veure, però és que també tenim el Roger Peláez, que és un estripat, i que si no vas com a preparat i amb les orelles ben obertes a deixar-te sorprendre, potser t'atabalaràs una mica. Tenim la Mònica Torra, que és un clàssic del festival, i tenim el Quimet Pla i la Núria Solina, que són un altre clàssic del festival, que han vingut infinitat de vegades, però és que no se'ns acaba la demanda pròpiament dels municipis que volen seguir tenint aquests narradors, no? Per tant, jo diria que com a públic, si els coneixeu, òbviament aneu a buscar coses noves, però si no coneixeu res, dieu, mira, potser el territori, no?
Exacte.
On vull anar? Vull anar...
Doncs sí, no? I ens deixem emportar.
Clar, si vull anar a un castell, o vull anar a una cripta, o vull anar a una barriada, o vull anar a una plaça, doncs també és una opció de criteri, no passa res.
Les localitzacions són ben diverses,
sí,
també.
Sí, 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 i n'hi han de molt boniques, o sigui, ja que sé, Sant Pere et Víncula és un lloc màgic per anar-hi a veure espectacles enmig de les vinyes. Sembla mentida el cantet de gent del Penedès que mai ha trepitjat Sant Pere et Víncula, no? El barri de la Torre de Sant Martí Sorroca o del castell de Subirats, no? I Sant Pere Pau perquè és una casa privada, però me'n recordo un any aquí a Moja que ho vam fer els Tres Pins amb l'Iria Simón, que era, és gallega, l'Iria, i fa una pila d'anys, i quedava espectacular amb els Tres Pins il·luminats, un espai que cada dia s'hi transita amunt i avall, no? I que quan el veus de nit il·luminat i fent un espectacle agafa una altra dimensió. Per tant, hi ha cosetes d'aquestes, com molt llamineres, que penso que complementen perfectament amb el que és les propostes artístiques.
Doncs convidem a tothom a agafar aquest programa de l'Eva, que estarà aquí del Penedès del 31 de maig al 22 de juny, i a descobrir...
No? I a descobrir, sí, i convidats a la cloenda de tots. Sí, deixar-se sorprendre. Sí, la cultura també és això, gent que no saps què proposen exactament. Mira, ara només a tall, no sé si tenim temps, però ahir em va enviar una professora d'un institut que vaig estar l'altre dia i em diu, per què vegis què pensen els adolescents? I els hi va fer com un minitest allò, què esperaves abans de l'espectacle i què penses després de l'espectacle. I tothom s'esperava avorrir-se, que seria un rotllo, que jo llegiria en un faristol, que tota una sèrie que seria molt seriosa, que seria tot molt, molt cognitiu i molt verbal estrictament, i de cop i volta es van trobar amb algú que t'ho diu tot de memòria, que pot tenir un llenguatge molt acurat però també molt planer, que interactua amb els nanos, que els interessava el que els deia, quan tenien, que també és important, ho entenien, perquè no, amb tots els respectes, que a mi m'agrada molt, però si me'ls hi fots a Usías Marc i tenen dificultats per entendre el català estàndard, doncs potser tenim un problema a l'hora de fer la proposta, no?, que els hi volem fer com a espectacle. I va ser com a molt bonic. Va ser com a molt bonic veure llegit, perquè de vegades per actitud no ho acabes de copsar, sí que estan escoltant, però no saps si estan escoltant perquè tenen el cap a la lluna.
Sí, són del tot o no.
Exacte. I és bonic. És bonic, per tant, és això... Si més no, deixa't l'espai per sorprendre't i després ja decidiràs si t'agrada o no. I no cal que torni si no t'agrada, és que tampoc no. O sí, però una altra cosa, una altra proposta. Però tancar la porta abans de saber quin gust té, potser no cal.
Doncs moltes gràcies, Jordina, per acompanyar-nos avui aquí a Canal 20.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
La Sofia Coll, sorgida a Eufòria, i aquest canó ens portarà al segon flash informatiu d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els Verds descarreguen el gama extra més matiner de la història al Vendrell. El Vendrell va viure dissabte una diada nova enguany, la de les guanyadores del concurs de castells, amb un cartell de luxe format per castellers de Vilafranca, colla vella dels Xiquets de Valls, colla jove Xiquets de Valls i nens del Vendrell. La jornada va veure el castell de gama extra més matiner de la història, la torre de nou amb folre i manilles, descarregada pels castellers de Vilafranca. Els Verds van començar la seva actuació completant el cinquè 3 de nou amb folre de la temporada i en segona ronda va arribar el plat fort en forma de la torre manillada, que tot i no tenir les millors mides, els vilafranquins van descarregar treballant de valent i fent honor a la seva experiència amb aquest castell. L'eufòria vilafranquina va arribar al carrer del doctor Robert del Vendrell amb crits de Vilafranca, Vilafranca. En tercera ronda van plantar el segon 4 de nou en folre de la temporada i per tancar, Pilar de 6. Per la seva banda, la colla vella no va sortir del tot satisfeta amb la diada vendrellenca, ja que, tot i començar descarregant el seu primer 3 de nou en folre de la temporada, en segona ronda no van poder amb el 4 de nou en folre i després de dos peus desmuntats i també un intent desmuntat, van decidir canviar d'estratègia i plantar el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. Per tancar, els de la vella van completar el seu primer pilar de 7 amb folre i per primer cop a la història amb una dona a baixos. Els nens del Vendrell van sortir de la diada a casa més que contents, ja que van aconseguir descarregar ja en primera ronda el 3 de 8, que feia 5 anys que no completaven i que van acompanyar del 4 de 8 i de la torre de 7. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament dels Monjos informa que ja es poden presentar les sol·licituds per l'atorgament de subvencions municipals, el lloguer d'habitatges i els ajuts per arranjaments de les llars, ajudes tècniques i suport a l'autonomia personal destinades a persones amb discapacitat o dependència. Els barems per accedir a aquestes prestacions també han augmentat els seus límits d'accés, igual que en els d'urgència social convocats aquest any, de forma que més famílies poden accedir als mateixos. La petició dels ajuts per lloguer es pot fer fins al 15 de juliol i la petició d'ajuts per arranjaments a les llars es pot fer fins al 31 de juliol. Aquest estiu arriba a Cunit el primer festival jove de curtmetratges, que té com a objectiu potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, promocionant i donant visibilitat a la creativitat i al talent jove. Acte que tindrà lloc el dissabte 20 de juliol a 9:45 de la nit a la plaça Jaume Vidal. El festival comptarà amb la projecció dels curtmetratges seleccionats com a finalistes d'entre totes les obres que s'hagin volgut presentar prèviament per participar en aquest festival. L'acte comptarà amb la projecció del primer curtmetratge i documental elaborat per l'alumnat del taller de realització cinematogràfica impartit a l'Espai Jove de Cunit durant aquest curs. La Copa Ràdio Vilafranca 2024 comença a escalfar motors i avui, a les 8 del vespre, des de la plaça Marimon Llançà de Sant Llorenç d'Hortons, se celebrarà la presentació i el sorteig d'aquesta 23a edició. Competició organitzada per l'equip d'esports de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió i reconeguda per la Federació Catalana de Futbol, va néixer l'any 1986 i actualment se centra en els equips de tercera i quarta catalana. Des de la seu del vigent campió, l'Hortonenc, es determinaran els partits per jugar pels equips de l'Espirall, Hortonenc, Molanta, Sant Sadurní, Riudebitlles, Sant Cugat, Can Cartró i els Monjos. Els quarts de final es jugaran aquest cap de setmana al camp de l'Espirall, les semifinals el diumenge 16 de juny, també a l'Espirall, i la gran final dissabte 22 de juny al Municipal de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui amb la Neus Bertran d'Intercanis no ens quedarem a l'estudi de Ràdio Vilafranca, sinó que sortirem a passejar. farem un passeig caní virtual, és clar, però us donarem consells per com gestionar aquest passeig caní des de l'inici fins al final i també parlarem del material més adequat perquè vagi de perles i vagi rodat. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Jo et proposo fer aquest passeig virtual. És que totes aquelles persones que tenen gos a casa el fan unes 3 vegades al dia. Per tant, és una part molt important de la relació amb l'animal.
I tant, i tant. I també és on hi ha molts problemes, no? I tinc molts clients que em truquen perquè tenen problemes al passeig. I a vegades comença tot ja a casa. I a vegades hi ha problemes a casa, que també el passeig pot influir bastant perquè el gos està més estressat i llavors trenca coses a casa. O sigui, el passeig és molt important.
I a més és un moment que el gos espera, la majoria de gossos, no? M'atreviria a dir que el 90% l'esperen amb molta il·lusió, no?
Sí, perquè com hauria de ser el passeig, no?, ben fet, doncs el gos és el total protagonista d'aquella estona. Llavors ells ho saben i saben que tu surts a passejar-los expressament a ells i és un moment en el que ells estan contents perquè és el seu moment i la seva estona amb tu, també.
Clar, de connexió, no? Si va rodat, hi ha aquella connexió, aquella química.
Exacte. Clar, si per ells fos, estarien segurament tot el dia al carrer, excepte els moments que voldrien doncs, tornar a casa per menjar o per descansar, però també podrien descansar sota l'ombra d'un arbre perfectament a fora al carrer. Generalment, als gossos els agrada molt estar al carrer. És el seu
hàbitat,
no? Clar, al carrer.
Doncs va, anem a fer que aquest passeig caní sigui rodó. Comencem a casa. Abans de sortir, què hem de tenir en compte?
Doncs parlem una mica dels errors que a vegades es cometen, no? Hi ha gossos que surten ben tranquils i a l'hora de dir-los vinga, anem a passejar, doncs es mostren contents, però d'una manera bastant neutra, no es posen extremadament excitats i tal. Però la majoria s'exciten massa a l'hora que veuen que anem a sortir a passejar, no? Llavors, potser millor regular aquesta excitació, perquè si no, a vegades a fora al carrer, si surten tan excitats, poden tenir reaccions, per exemple, els gossos que són reactius amb altres gossos o amb persones, o si surten al moment de la sortida per la porta, surten molt excitats, no ajuda a que després no reaccionin amb certs estímuls, no? Llavors ja podem treballar al moment de sortir que sigui que emocionalment estiguin bastant relaxats, equilibrats, no, a l'hora de sortir. Tampoc que
si no estan així, potser millor ajornar o
esperar una miqueta,
esperar-nos.
Sí. Depèn del grau, també, vull dir, és normal que un gos estigui content a l'hora de sortir.
I que ho demostri.
Sí, però hem de vigilar que no se'n vagi a un extrem de massa excitació i que gemegui o que salti massa, no? Això ja és un indicatiu d'ansietat per sortir. Llavors, treballem-ho, per què no? Un gos equilibrat ha de saber gestionar aquesta ansietat. Llavors, per exemple, errors que cometem, no? Doncs dir-li mitja hora abans de sortir per la porta que anem a passejar, que anem a passejar, no? I anem fent que el gos, amb aquesta frase, es vagi posant nerviós. No cal, jo ho he vist en
perquè veu en que
ocasions.
No acaba de sortir, no? I no entenc
Clar.
Què passa.
I a més, estem com donant, incentivant aquesta excitació, que a vegades s'interpreta com, ai, és bo, que guai, que mira que content es posa. Sí, però potser l'estem sobreexcitant i no, jo no ho recomano, vaja. L'ideal és que el gos surti content, però més tranquil, més aviat més tranquil, no? Llavors, què diem a l'hora de sortir és important. Podem dir una sola vegada, vinga, anem, o ja està. No sobreexcitar-lo amb la veu, perquè és el que moltes vegades les persones fem amb els gossos. Amb la veu els excitem massa, no? Després, per exemple, a l'hora de moure'ns, abans de sortir per la porta, moure'ns tranquil·lament. Perquè si no, ells també, aquell moment d'anem al carrer, a vegades anem ràpid, que si ens posem la jaqueta, les bambes, perquè sempre anem amb el xip aquest de tenir pressa per tot, no?
I els hi acabes encomanant.
Exacte. I després ens queixem perquè a fora tiben massa, no? I clar, ja hem sortit amb aquest estrès.
Amb el cuet al cul.
Exacte. Llavors no cal sortir amb aquest estrès.
I el moment de preparar-lo també és important, no?
Sí.
De posar arnès...
Per exemple, problemes que hi ha a l'hora de posar els arnesos. Hi ha molta gent que em diu... ostres, el meu gos té moltes ganes i li encanta sortir al carrer, però a l'hora de posar l'arnès l'haig de perseguir. Aquí què hem de treballar? No estem posant bé l'arnès, no ens estem utilitzant un llenguatge adequat. Què seria ideal? Posar-nos, ajupir-nos, que sigui el gos el que vingui. Als gossos, clar, no els hi agrada que els lliguis. Generalment no els hi agrada, ho accepten perquè ho tenen associat, que allò vol dir que anem al carrer. Però agradar-los-hi no els hi agrada. I que els hi posis un arnès, que precisament, ja ho parlarem, però és el més correcte, portar un arnès, millor que un collar, tampoc els hi agrada perquè els has de manipular més que amb un... si tinguessin ja el collar i els enganxessin per la corretja i ja està, no? I no els hi acaba d'agradar. I a més, és aquell moment que tenen ganes de moure's i tal, i els has de tenir allà quiets per posar aquest material. Llavors, a vegades, el gos... diguéssim que negativitza aquest moment i fuig, no? I llavors la gent no acaba d'entendre per què. Però el problema no és realment del gos, sinó és per com ho gestionem els propietaris, no? Llavors és això. Aquest moment l'hem de canviar, hem de, per exemple, ajupir-nos o seure al terra, que vingui el gos, posar-li l'arnès d'una manera suau.
Tranquil·lament, no?
Sí.
Sense presses.
No passar massa les mans i els braços per damunt del cap, no abocar-nos a damunt del gos...
Mínima intervenció.
Sí, i que sigui ell el que vulgui o que es cedeixi, no? Ens hem d'ajudar, potser, al principi a menjar, donar-li algun incentiu, no? Ja que això no t'agrada, bueno, et dono alguna cosa perquè... un premi, va, perquè t'ho has guanyat, perquè t'estàs deixant fer una cosa que no t'agrada, no? I, bueno, un cop posat el material, doncs continuem. Però aquest moment també és molt important tenir-ho ben treballat perquè no sigui un moment d'excitació i de mal rotllo pel gos, no?
Val, ja som al carrer.
Sí.
Quantes vegades hi sortim a fer aquest ritual?
Això depèn de la casa on visquem amb el gos. Per exemple, si estem vivint en una casa amb jardí, i per temps, per rutina, no? Ens va molt malament treure'l tres cops al dia, potser amb dos ja n'hi ha prou. Inclús diria, doncs mira, un per fer una volteta petita i un altre volta gran. En realitat, un gos amb una volta al dia... de socialització, és com nosaltres, no? Si sortíssim a prendre alguna cosa amb els amics, el normal és que hi anem un cop al dia, no? Un diumenge, per exemple, que estem a casa tranquils, descansant i tal. El més habitual que serà que sortim, si sortim un cop al dia a prendre alguna cosa amb els amics i després cap a casa, no? I ja està, socialitzem una vegada al dia. Doncs els gossos amb això en tindrien prou. Estaria bé que sortissin un cop, però que sigui una sortida molt completa, molt d'explorar, de
deixar-li fer,
socialitzar,
no?
Sí. Però clar, si vivim en un pis, evidentment el gos ha de sortir no només a socialitzar, sinó també a fer les seves necessitats. I això sí que hauria de ser tres cops al dia, no? Mínim, en un gos de mitjana edat. Els gossos més adults, més grans, poden sortir inclús dos cops al dia, eh? Vull dir, ells poden, i el cos se'ls hi habitua a aguantar unes 12 hores aproximadament sense fer... Igual que l'aguanten a la nit, durant el dia també la poden aguantar. Però si el traiem tres cops, bueno, millor, clar, no haurà d'estar tan... No al límit, però sí que ja quan surt ja surt amb la bufeta ja una mica...
Apurada.
Plena, no?
Parlaves de socialitzar, ho comparaves amb aquesta quedada amb els amics fent una copa. Per tant, durant el passeig hem de deixar que socialitzin.
Sí, sí, són gossos aptes, que no tots ho són, però sempre ho hem d'intentar. Encara que, vull dir, si és un gos sociable que li agrada molt compartir, conèixer altres gossos, hem de deixar-lo, encara que vagi lligat. Que sempre lligat és més complicat perquè hi ha moltes més limitacions, no poden expressar-se de la, manera més natural, no? Però hem de permetre sempre observant l'altre gos, perquè en aquest cas veus a vegades, no?, la imprudència d'apropar... Hi ha persones que apropen el gos a qualsevol. No. Hi ha gossos amb els que has de també veure que no t'hi pots apropar. I a lo millor el teu gos és jove i és innocent i no ho veu i va directe i rebrà.
I has de ser tu.
Has de ser tu.
Qui el freni.
Clar, aquí és, com sempre, no?, dir que és molt important formar-se amb llenguatge. No cal fer cap curs, llegir, no?, llibres de llenguatge corporal, caní, els senyals de calma, que ja l'hem anomenat, no?, alguna vegada, o veure vídeos. Hi ha molts vídeos molt interessants de llenguatge corporal. Llavors, si veus que el gos que tens davant, doncs, t'està mirant el teu gos fixament o en una posició així de cara, de pocs amics i tal, ho has de saber interpretar i no apropar-te. Però sempre que podem, socialitzar. Gossos que no són sociables o que en aquest moment de la seva vida no tenen pors i coses i no volen, veuen un gos i reaccionen malament, també podem socialitzar, però d'una altra manera. Socialitzar també pot voler dir anar a una zona, per exemple, on hi ha una zona d'esbarjo, i mirar-t'ho des de fora, a una distància en la que el teu gos estigui còmode.
Sense entrar.
Exacte. Si el veus que el teu gos està amb interès, mirant què passa dins, quines interaccions hi ha, sense que estigui muntant allà, sí, o que, saps, que estigui molt bordant. Doncs això també és una manera, entre cometes, de socialitzar. Des de lluny estàs veient què està passant allà dintre, no? I potser estàs setmanes o mesos així, i quan aquell gos ja veus que en aquest ambient, veient altres gossos, ja no reacciona, potser comença a tenir un interès o a tolerar més que t'aproximis a la tanca. Inclús algun dia, doncs, pots apropar-te bé a la tanca i pot tenir una interacció que dius, mira, ja no té tanta por, ja no es posa d'aquella manera a abordar com un boig i sembla com que vol interaccionar. Vull dir, socialitzar no vol dir només que els gossos juguin. Vol dir que tolerin, exacte, que puguin tolerar. Tornant a l'exemple de persones, no? Sociable no vol dir que siguis la persona més ditxaratxera del món, sinó que...
O que estiguis cada dia fent copes.
Exacte, però que saps estar dins de la teva societat, que potser no t'agrada o t'estressa o el que sigui, però saps estar-hi.
Les regles del joc, no?
Exacte. Doncs això seria també una mica possible amb els gossos, no?
Quan preparàvem el gos per sortir de casa, hem parlat de l'Ernest. Jo he dit Ernest expressament perquè sé que és el que tu prefereixes. Parlem del material que utilitzem per passejar el gos.
Material adequat seria, per exemple, res d'utilitzar collarets d'ofec ni de punxes, a part que estan prohibits. Tot aquest tipus de collars punitius que provoquen un dolor, un mal, estan prohibits i són totalment desaconsellables perquè li provoquen un mal al gos i es venen com per dir, bueno, quan el gos tiba, doncs amb això evites que, com li fa mal, no es diuen aquestes paraules, no? Però és així. Com fa mal, doncs el gos deixa de tibar. I al final hi ha molta gent que els ha utilitzat que diu, el meu gos tibava igual i a sobre anava ofegat, perdut, que... No? Llavors, aquests tipus de collars totalment desaconsellats, a més és això, els hi provoquen un dolor i com els gossos aprenen molt per associacions, si el gos està veient un estímul i a més que està nerviós perquè aquell estímul no li agrada, sent un dolor just quan veu aquell estímul, perquè es posa a tibar, se suma més a condicionants negatius quan veu aquell estímul. O sigui, encara pot empitjorar problemes de reactivitat, per exemple, no? Llavors, tu, aquests els descartem. Si
fora.
En tenim per casa, fora. Llavors, collar, jo el recomano un collar per simplement posar-li la xapa d'identificació, que la recomano molt, posar el nom del gos o no cal. Lo important és que hi hagi un telèfon en la xapeta, per sí. Si el gos, ara, a més que ve aviat Sant Joan i els petards i tota la pesca, la de quantitat de gossos
que es poden
perduts,
perdre, no?
Mare meva, sí, sí, sí.
Per tant, la funció del collar seria identificativa.
I punt,
portar
sí, per
la plaqueta
sí.
Identificativa.
Ja està.
No posar-hi una corretja.
No, la corretja a l'arnès. Perquè en qualsevol moment que el gos tibi, al coll tenim els gossos, igual que nosaltres, és molt més sensible, més tens aquí tot, des de les glàndules tiroides, la tràquea, l'esòfag, les cervicals... I si a més és un gos que tiba, tot això es veu afectat. Poden tenir com doncs, sempre dolor cervical, el gos no t'ho dirà, però el té. Que això també pot fer que un gos sigui més irritable, no? Si té sempre un dolor. Hi ha gossos que inclús poden desenvolupar problemes de tiroides per sempre tenir la glàndula allà amb una tensió, amb una pressió que al final es pot espatllar, no?, la glàndula, i altres problemes, no?
Per tant, arnès.
Millor arnès.
D'algun tipus en especial?
No, l'arnès n'hi ha de molts. Això ja més al gust. Hi ha arnesos que són antitibada. Llavors, amb gossos que encara estan aprenent a anar més tranquils per la vida, no?, perquè són joves, perquè són recent adoptats o mil coses, podem utilitzar un arnès antitibada, que també dic que és més per nosaltres que per ells, perquè nosaltres diguéssim que controlem més amb un arnès antitibada la força que fa el gos. No pot fer tanta força perquè va lligat del pit. Llavors, clar, quan el gos tiba cap endavant, la força nostra tiba cap endarrere, no? Llavors, el gos queda com si tingués una mica una paret.
Com trebat, no?
Sí, i no pot tibar. Llavors, això per persones que potser no tenen temps, el millor és treballar-ho, no?, que no tibi el gos, però per persones que potser necessiten ja un canvi perquè tenen una tendinitis que no poden treure el gos, doncs un arnès antitibada, o perquè els ha fet caure més d'una vegada, un arnès antitibada et pot treure d'aquest... et pot salvar d'aquest problema, no? Però has d'anar treballant que el gos no tibi. Important també corretja llarga. Mínim metre i mig.
Mínim metre i mig?
Sí.
Això que estàs dient es veu poc, pels carrers
sí.
Del Penedès.
Clar, si passem pel mig d'un carrer molt transitat...
La parellada a Vilafranca,
per exemple,
no seria ideal, no?
Clar, metre i mig de corda sí que és molt perquè tothom anirà ensopegant amb el gos, no? Però, i amb la corretja, no? Però, bueno, en aquesta situació concreta el portem més curt. El gos també ha d'aprendre que quan hi ha molta gent ha d'anar més a prop nostre. Ja està, no passa res. Però com a norma, portar una corretja de 40 centímetres o de mig metre, no, sisplau, perquè allò per al gos és una, quasi una tortura, perquè no pot ni olorar... doncs això, a mig metre de distància, segurament anirà amb més tensió. Un gos no ha d'anar passejant amb el cap en alt. Ha d'anar passejant amb el cap a baix i olorant.
Ensumant.
Ensumant tot el que es troba, perquè és el passeig ideal per ells.
Per
ensumar.
Tant, Neus, dedueixo que un simple canvi de deixar collar i corretja per arnès pot canviar moltes coses d'aquest passeig.
Moltes.
El pot fer molt més fàcil i agradable.
Jo m'he trobat amb sessions que treballem precisament això del passeig, que m'han dit, ostres, és que hem canviat, perquè jo porto una corretja ja, per si un cas la necessito, perquè veig que la família té una corretja curta, i em diuen, ostres, és que clar, l'has agafat tu, i llavors el gos, ell ho sap, i és perquè l'has agafat tu. No. Jo ja els dic, no he fet cap miracle, simplement hem... Sí que, clar, t'haig d'ensenyar què fer, quan has de parar, quan... Val, això és un altre tema, però aquí el que ha passat és que donat més corda al gos i automàticament el gos ha dit, oh, menys mal, puc moure'm una miqueta més. I hem reduït molt l'estrès. Jo veig amb persones que van amb el braç arronsat i la corda 25 voltes a la mà i el gos super al costat, quasi. Va amb una tensió ja...
Tant un com l'altre, eh?
Tant un com l'altre.
La persona i l'animal.
I costa, eh? És una de les coses que costa més. Treballar això, deixar com la mà i el... O sigui, la mà, el braç, com molt relaxat i que no transmetre tensió a la corretja. Això costa a vegades perquè ja... Molta gent té aquesta mania de ja anar amb tensió. I és el que li transmets al gos i el gos també et torna el mateix, tensió.
Acabant, i a títol de resum, ja has anat dient cosetes, eh? Quin seria l'objectiu d'aquest passeig? Has dit socialitzar, aquesta connexió, aquesta estoneta dedicada a ells. Aquests són els objectius bàsics d'aquesta sortida?
Sí, i que sigui molt estimulant pel gos, que sigui relaxant, un moment de relax. Pot tenir els seus moments de jugar amb els amics o si va a la zona d'esbarjo, doncs corre, clar que sí. Però quan anem amb corretja, el gos ha d'interpretar que pot anar tranquil, olorant el que vulgui i que és un moment de calma i de... I anem a explorar el món i a anar a passar una bona estona. No a patir, ni ell ni nosaltres, no?
Doncs els passeigs poden ser així, si seguiu aquests consells i aquestes pautes que ens ha indicat avui la Neus Bertran. Moltes gràcies, Neus. I
a vosaltres.
Fins a principis de juliol, que tancarem temporada.
Perfecte.
Adéu-siau.
Fins ara.
Amb aquests consells per tenir un bon passeig caní, per gestionar-lo adequadament i que sigui un plaer per tots dos, gos i amo, acabem aquesta segona hora del Penedès en Xarxa. Ara uns quants anuncis i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 11. Després parlarem de patrimoni cultural immaterial amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i ens cuidarem amb el nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís.